Informació a ivetresnotícies.com. A IV3 Ràdio, al dia.
Quan són les 10 i 5 minuts, encetam la segona hora de programa. Luis Menéndez, el control tècnic, en Lola Maiques, Ferran Aguiló i Quico Mestre, les tertulianes, tertulians que tenim avui. Podem saludar ja Cosme Orella, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estei. Senyor Orell, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Per començar amb el tema, diguem, més urgent, no sé si manté la reunió prevista per avui de la Junta Docent No Universitària per parlar de la possibilitat d'anar a la vaga amb la qüestió de fons de l'obligació de fitxar que tenen també els docents. Se manté aquesta trobada?
Bueno, sí, perquè això de la Junta de Personal Docent que de Mallorca ja teníem prevista aquesta reunió, però per la pròpia normativa de la Junta s'ha de convocar amb una setmana d'antelació, se va convocar la setmana passada, i avui a les 12 tenim reunió de la permanent de la Junta, i la setmana que ve tindrem, o sigui, amb una setmana tindrem el plenari, i bueno, s'han de debatre determinades qüestions i veurem què en surt.
Què està passant amb aquest control d'horaris, amb aquesta obligació de fitxar? Quines dificultats tenen els i les docents per dur-ho a terme? Quines anomalies ens han trobat ja des de l'inici de curs?
Bueno, diguem-ne que si el primer dia de classe ens van trobar amb una tempesta, no?, que va impedir que no sé quant de centre no se pogués iniciar, ara el tema estrella ha estat aquest tema del fitxar, no? Ens han trobat en que moltíssim de professors i professores d'aquesta administració no se senten a gust amb aquest sistema. Se senten fiscalitzats i controlats per l'administració, cosa que... o sigui, fins dia 31 d'agost de 2019, o sigui, fins fa un mes i dos dies, tothom feia el seu horari sense cap tipus de problemes. Els equips directius tenien entre una de les seves moltíssimes tasques controlar l'assistència del professorat en el seu centre, i ara no entenem per què s'ha implantat aquest sistema. La informació que ens arriba de moltíssimes de persones afiliades en el sindicat ens diuen que se senten que no poden entendre aquesta desconfiança de l'administració cap a ells.
A dir, tothom... Però aquest sistema que ha implementat el govern, senyor Ell, era per controlar, vigilar precisament les hores extres, feines no pagades, que afecten a molts de sectors, perquè en el cas de docents és per vigilar.
Bueno, el Real Decret Llei 8/2019, me sembla que era, afecta a l'àmbit de l'empresa privada, i una resolució del Ministeri també, que del personal d'administració de l'Administració General de l'Estat, per tant, en principi el personal de la comunitat autònoma estaria exclòs, aquesta resolució exclou específicament el personal docent per les peculiaritats pròpies de la feina dels docents, com puguin ser reunions amb pares, puguin ser tasques de formació...
Per tant, el govern balear, el govern d'aquí, vol anar més enllà que el govern estatal, en aquest cas.
Sembla ser que sí. I què passa quan tu, com a govern, intentes implantar un sistema de control que abans no existia... Vull dir, t'està dient que tothom que feia feina no feia bé la seva feina en quant a horaris, no? Llavors aquí tenim dos problemes. Primera, el que dèiem abans, que el Real Decret Llei no preveu que cap modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per tant, no és d'obligar compliment per part de l'administració. I la segona qüestió és que si això efectivament no canvia res de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per què? per què s'havia d'implementar.
Però perquè la gent se situï, molt de funcionaris ja tenen aquesta obligació de fitxar, ho fan cada matí, quan surten, quan
entres. I molt d'instituts, i moltes d'escoles també. Cada institut i cada escola ja tenia els seus sistemes de fitxar o de controlar l'entrada i la sortida del professorat. Per tant, aquesta imposició... Jo no vull dir que aquest sistema que s'intenta implantar a mig termini, com diu la conselleria, no pugui tenir els seus efectes i pugui ser fins i tot positiu de cara a simplificar tasques burocràtiques, però ara la informació que mos arriben, que mos arriben a l'Estei és exactament la contrària, que està complicant moltíssim la vida a tots els equips directius que han d'implantar aquest sistema i per tant, a partir d'aquí no té cap utilitat. I, a més, l'article 38 de Sabem, apens, parla de que totes aquelles qüestions que afecten a la jornada laboral dels treballadors han de passar, són objecte de negociació, per tant, han de passar necessàriament per mesa sectorial, i no hi han passat. Va passar a les instruccions de principi de curs una línia i mitja, i això és així, una línia i mitja que deia que s'hauria de fitxar, però sense tenir cap, en absolut, cap document que poguéssim analitzar i que poguéssim fer aportacions en aquest document. I el malestar que està creant en els centres, aquesta desconfiança, i jo vull recordar aquí que els anys més durs de la crisi econòmica, els anys... I els temes d'estil i de més, amb tots els problemes que hi havia a les escoles, tothom que d'una manera o altra està relacionat amb el sistema educatiu, tothom va reconèixer que la qualitat d'aquest sistema educatiu no se'n va ressentir, o se'n va ressentir lo mínim, per la bona professionalitat de tots els docents d'aquestes illes. Llavors, són els mateixos docents, com és que ara no mos fiam d'ells? Sí, vull dir, és tot com un contrasentit que no l'entenem.
Per continuar amb aquest tema i també apel·lant a la condició de docent de Ferran Aguiló, que abans a micro obert i també tancat ens contava experiències, anècdotes que estan succeint amb aquesta qüestió.
Bueno, clar, perquè és que lo que deia en Cosme no s'entén. No s'entén per dos motius. Bàsicament, perquè si el que vol és acabar en sols barruts, no serveix. Perquè els barruts segueixen existint i els barruts ja han inventat maneres de fitxar. Vos explic. Hi ha gent que passa pel pàrquing, agafes wifi de l'escola o de l'institut i fitxi i després se'n va. Hi ha gent que ha duplicat l'IP a casa seva a través de coneixements informàtics que me són aliens, i fitxa des de casa seva. I hi ha gent que arriba a l'ordinador i fitxa per ell i per dos altres companys, perquè només has de saber les contrasenyes, o ni això, perquè la majoria d'ordenadors els et poden guardar sense cap problema. És a dir, els barruts són barruts, i punt. Què passa en els altres? Què passa? Doncs pues que es veu que la docència va més enllà de les hores de docència. Però és evident que els mestres que fan feina i que fan bona feina necessiten més hores que les que estan dins classe. I aquestes hores, què passa? Els has de fer necessàriament a l'escola amb uns recursos limitats o els pots fer a teva? I és evident que has de ser a l'escola per les feines de departament, per les reunions d'àrea, per el que vulgueu. Però després és hora de preparar les classes, que aquestes hores obligatòriament s'han de fer dins l'escola amb uns recursos informàtics bastant minsos, per exemple, quan avui en dia preparar una classe sense recursos informàtics és d'un altre segle, ja ningú s'ho creu.
Impossible.
I després una altra cosa. Quan se fa una cosa com una alcaldada, perquè jo crec que això és una alcaldada,
total,
el que fas és emprenyar la gent. I emprenyes, en el barrut no els emprenyes, perquè s'articulen maneres de passar, i emprenyes a la gent que feia feina. I jo ja sé de dos instituts que enguany no tindran viatge d'estudis. Perquè, clar, què passa? Que les hores que t'aniràs, les 24 hores durant 7 dies, qui els atornen en aquestes hores? I, a més, mirar una altra cosa que acaba de molestar molt. Sembla tot una cosa cap a la galeria, perquè, de fet, no han desenvolupat un reglament d'això. No hi ha cap reglament. Hi ha un programa informàtic, i tu has de fitxar. Mm-hmm. Però no hi ha cap reglament. No hi ha cap... perquè la resta de funcionaris tenen un reglament molt clar. I dius, mira, tu, si entres 20 minuts tard, els pots recuperar durant no sé quant de dies, o els mateixos jornades, no ho sé, no en tenc ni idea, ni m'interessa saber-ho. Però hi ha un reglament claríssim. I si ets un barrut, que fas menys hores que ses que toquen, i de permanència aquí, això te suposa un complement menys o unes coses d'aquestes. Dins docència, no hi ha res. Ningú ha tingut nassos d'articular un reglament que digui, escolta, i què passa si jo fitx més tard i surt més prest? Me llevarà en sou? No. No ho diu el reglament. No, però, per tant, no.
Però hi ha una cosa que ha dit el senyor Cosme que jo no hi estic d'acord. És dir, que els professors estan molt bé perquè se senten fiscalitzats. Al contrari. Al contrari, diria jo. És dir, els que no són barruts, els que fan feina, el que volen és que l'administració pugui valorar totes les hores de feina que fan.
Però això ja s'ha fet,
eh? Me refereixo que comptin les hores extres que fan a casa teva, en reunió de pares, amb excursions, que t'has oblidat.
Sí, però com se computen?
Clar, aquí està el problema. Vull
era
dir
bona
que,
fa, era una qüestió de bona fa.
Era bona fa, clar, efectivament.
Lola. Com se computen i com se retribueixen? Perquè aquí la història està en que el que...
No se retribueix res.
No, clar, jo trenco una llança en favor dels professors, que jo crec que la... Que injustament...
Sí, crec que tots,
En
Cosme avui juga a casa.
Sí. Se focalitza molt en moltes vacances que tenen tant. Jo tinc una germana que és professora i m'he cascat molt de diumenges parlant amb ella que fas, estic fent feina. I fa totes les seues hores, i fa tot. Clar, ahir n'hi ha un munt de feina feta per la gent que realment està compromesa i vinculada amb la qüestió educativa, que no retribueix, i aquestes mesures acaben sent, efectivament, el que fa feina se sent super menyspreat i se sent que ningú no està valorant totes les hores que tira, que no estan en ningú lloc, i el que realment li donava tot igual, li continua donant tot igual. I a lo millor estem parlant de retribuir-les, no dic a nivell econòmic, perquè a lo millor el mestre no és qüestió també tampoc econòmica, sinó d'altre, pues, o més feina des de casa, o tenir una connexió millor perquè se fa un pacte amb Movistar, amb Vodafone, on qui sigui, per a que tu puguis tenir, fer feina des de casa a molta velocitat. No ho sé, jo què sé, jo no som mestre i no sé què necessitaria, però crec que totes aquestes coses... O sigui, mai s'ha volgut abordar, crec jo, un sistema d'incentiu seriós, rigorós, per al funcionari públic. No acabem de sortir d'aquesta dinàmica de espera tota la vida, si te vols esforçar ho faràs perquè tu voldràs, però no perquè ningú ni res millorarà perquè tu vulguis fer-ho millor. Clar, que deu de ser demoledor la perspectiva per el que realment està motivat, que té moltes avantatges i tot el que me vulguin contar, però que tothom aspira a fer feina i que li llueixi més enllà del sou. I crec que els professors i els mestres, per les condicions que han creat, per dir-ho d'alguna manera, ho tenen complicat perquè la seva satisfacció vagi més enllà de la retribució millor o pitjor que puguin tenir.
Però el que jo volia dir és que si és vera que se volen fiscalitzar les hores de feina que fan els professors, aquí l'únic que fiscalitzen realment són les hores de presència en el centre.
La reclusió dins l'escola.
Dins el centre.
No, és un pol del que dèiem Ferran abans. Jo ahir parlava amb una companya i me deia, bueno, diu, jo he d'estar en el centre, diu, perquè quan he de preparar classes i demés, però aquí no tenim ordinador per tothom, diu, no tenim departament, estem a la sala de professors i mentre jo faig feina n'hi ha que berenen, n'hi ha que xerren per telèfon, i jo no m'ho puc concentrar. Llavors, és que faig? He d'estar en el centre perquè després he de fitxar i estic perdent el temps. El que dèiem Ferran del reglament és un pot també és exactament el que dèiem nosaltres. O sigui, no ha passat per més ni el sindicat ni qualsevol altre actor de la comunitat educativa ha pogut opinar de res absolutament d'això. I el del viatge d'estudis, fins ara s'han fet viatges d'estudis. Com s'han conversat aquest viatge d'estudis? En res. Com s'han compensat quan has tingut...
I només faltaria. I diria jo a favor del professorat. I només faltaria. És que això no fa falta. Vull dir, vocació d'un professor fer aquestes coses.
Mai
perquè saps que millora la convivència i perquè saps que millora tot això. I aquesta és la teva responsabilitat. Ara, clar, si la teva responsabilitat única és estar reclòs dins un centre amb un horari concret...
sense mitjans.
Vos poso un exemple. Quan necessites, quan t'has de fer una feina, una de les coses que te du més temps, i més absurd, i que a mi me molesta més, és anar a cercar llibres, bibliografia concreta. Anar-te a moure, anar a mirar, a veure si això... Clar, això són moltes hores.
Sí, no?
I què passa? Que he de complir l'horari, quan t'acabi l'horari me n'he d'anar a fer això? Escolta, el llibre de l'any passat i a fer punyetes. És que acabarem així, vull dir, clar, si tot acaba, si tot se fa només per nassos de l'horari, per nassos de l'horari són els nassos del professorat, també, vull dir...
Cosme, no sé si vols comentar res o reflexionar, s'ha convertit en lloc d'una entrevista pràcticament d'una tertúlia, però aprofita. Sí, sí. No, en tot cas, hem de recordar, se fa aquesta reunió a les 12, la possibilitat de vaga molt present.
Jo no... Està present qualsevol... O sigui, nosaltres ho hem dit, qualsevol mobilització, no sé. Nosaltres, des de l'Estei, ahir vàrem demanar per segona vegada amb una carta adreçada a la conselleria que se retiri aquestes instruccions. Hem mantingut dues reunions també en la conselleria en aquesta feta, on hem explorat el nostre punt de vista, i avui a les 12 sí, tenim permanent de la junta de personal i veurem que en surt. La nostra proposta com a stake que durem aquí és que esperar un temps a veure si la conselleria fa algun moviment i a partir d'aquí haurem de convocar si la conselleria no fan aquest moviment, no hi ha cap, no hi ha res. Haurem de convocar una assemblea de professorat perquè mos digui cadascú el que opini, i en funció d'això...
Perquè sembla que també ofereixen la possibilitat de que tu te davallis un app i que tu guises...
Ha de ser amb el wifi.
I el que farà informàticament, això jo tampoc no en sé, però hi ha gent que des de casa seva...
Replicar IP no és difícil.
Fixa tranquil·lament, sense cap problema.
I jo afegiria una cosa que no n'hem parlat. Tot això, a més del malestar que pot crear i tal, afegeix feina en els equips directius que ja estaven saturats. Vos poso un exemple. Arribes en el centre. No tots els ordenadors estan computats per fer això. Només unes determinades IPs. Tu arribes en el centre. Allà el teu company davant l'ordenador fitxant i te puges a la teva classe. I amb això que t'entra un pare i comences a xerrar. I ja s'ha fet l'hora de classe i, conyo, comences a fer classe. I quan t'entens... han passat una hora i pico...
I no has fitxat.
I no has fitxat. Sí. Dius, ostres, quina és la solució que t'ofereixen? L'equip directiu t'ha de fitxar. Ha de justificar que tu eres allà i tal. Per tant, ja és una feina que afegeixes moltíssim a l'equip directiu. I els equips directius jo crec que no estan per això. I ja prou saturats estan de feina i prou problemes tenen, que si immensa majoria estan fent d'administratius, a més d'equip directius, que ja és greu. No?
I teníem una altra casuística, que va ser el primer problema que van detectar nosaltres els primers dies, quan encara no hi havia alumnes i demés. Resulta que per les mesures de conciliació familiar que teníem els empleats, els treballadors, hi havia qualcú que se'n podia anar a casa seva una hora abans, no? Però si, resulta que si se n'anava una hora abans no podia fitxar. I que, per tant, si se n'anava li apareixia una falta. I després, l'equip directiu havia de justificar...
Cada vegada, cada dia,
aquesta falta. Quan... per normativa o per llei està perfectament recollit i establert que tu te'n pots, si tens aquesta conciliació concedida per la mateixa administració, te'n pots anar. Bé. O el major de 55 anys, que també tenen unes reduccions i demés. Bé. I referent a les viatges d'estudis, nosaltres tenim notícia de 5 claustres, de 5 centres diferents, que per claustre ja han decidit que no faran viatge d'estudis. Això és informació que tenim ara mateix. Llavors, es veu que la conselleria primer va dir que durant el mes de setembre aquest sistema estaria de prova i que aquest període de prova s'ha allargat fins a gener de 2020, però en cap moment s'ha parlat de
Fets consumats. Volen una política perquè... de fets consumats. I
no ho volia dir.
Ja,
però...
no, vinga, anem a canviar també de qüestió, perquè altres temes que, evidentment, importen, interessen i preocupen els professors i les professores, per exemple, aquestes visites del grup parlamentari de Vox, que ja ha anunciat, ha presentat també una instància en el Parlament Balear, en aquest cas tot un llistat de centres educatius que volen això visitar. No sé si hi ha precedents d'una acció
que,
similar.
Que en altres mons consti no n'hi ha. Mm. No? Llavors, el que ha de fer el Parlament Balear, m'imagino que ja deu estar en tràmit si no s'ha fet ja, és enviar una relació de tots aquests centres a la conselleria, i a la conselleria d'educació li pertoca decidir o li pertoca posar les normes que s'han de... que, o sigui, els horaris en què s'han de fer aquestes visites i tal, perquè segons la nostra informació, els nostres serveis jurídics, qualsevol diputat té dret a fer aquestes visites, però en base a l'article 15.5 del mateix reglament del Parlament, no pot interrompre l'activitat que s'està duent a terme en el centre, en aquest cas les classes. Per tant, nosaltres entenem que no se pot entrar dins una classe. Sí que pot anar a veure si hi ha goteres a un centre o si hi ha altres aules prefabricades o si n'hi ha 10 o si no n'hi ha cap. Mm-hmm. Podrà veure si hi ha ordenadors i demés, però en cap cas pot interrompre les classes.
Per tant, sí, allò que se cerca és comprovar que la doctrina a les aules serà complicat.
El mateix article 15.5 del reglament ho impideix. I el mecanisme és que la conselleria li ha de recordar a... No mos consta que s'hagi fet res encara en aquest sentit, però bueno, aquest article és molt clar, no se pot interrompre en cap moment l'activitat que s'està duent en el centre. Ara, si volen anar a mirar si hi ha goteres o si... Oh, perfecte, no...
Jo els donaria les programacions generals i ja tenen prou feina.
I ja tenen que els amin.
Sí, per entendre.
En tot cas,
és que jo els convidaria a que hi anessin, no? A veure les goteres, no? Ja que veuran, no?
Efectivament.
No? Efectivament. No és un problema, és cari.
Efectivament.
Altres qüestions que també preocupen aquest inici de curs, i aquesta ja és pràcticament històrica, les aules modulars. Què opina l'Estei al respecte? Perquè també he sentit docents que opinen que per aventura no és el principal problema que té l'educació pública en aquesta comunitat autònoma ara mateix. No és la situació ideal, seria millor una aula quan toca, però...
Bueno, es veu que dins d'aquestes aules també s'ensenya.
També s'ho fa clar, sí. Això va dir el conseller, ha fet seves les seves paraules.
I jo som pare i jo també m'estim més que la meva filla vagi dins una aula prefabricada amb 15 alumnes que dins una aula ordinària amb 30. Ara, dit això, també m'estim més que vagi dins una aula ordinària en 15, que seria la situació ideal. El problema de l'educació en aquestes illes i molt d'altres places, finalment, és un problema de finançament, és un problema d'inversió. I els 1.000 milions aquest que tenim de pressupost per enguany, tant des del Consell Escolar de les Illes Balears com de la Junta de Personal Docent no Universitari, ja el varen demanar per l'any 2017. Han arribat a 3.000 milions, però l'any 2019, aquí falta... Tenim un dèficit històric d'infraestructures, cert. Mai no s'havia invertit tant en infraestructures com ho està fent aquest govern. Ho reconeixem, però quan arribem tard. Ja no és suficient. Jo m'ho deia una mestra l'altre dia que va venir a l'Estei per un altre tema de jubilació i demés, i que va sortir aquest tema. Diu, sí, arriben recursos, però arriben tard. És a dir, m'ha pres que eres tu que comentava fa un moment, cada any arriben 2.000 o 2.500 alumnes. Això requereix un inversió.
Un institut nou, només per nouvinguts.
Efectivament.
És un institut gran, només per nouvinguts.
Si fessin cas d'aquest 5% famós de PIB que se necessita en educació, en xifres de 2018 estaríem parlant de 1.400 milions d'euros. Només el pressupost d'educació. Aquest govern ha augmentat molt el pressupost, però el pressupost d'educació ha augmentat menys que el global del pressupost. Això està publicat, ho tenc aquí, en xifres del govern. O sigui, no mos inventant res, o sigui, està...
No, i si s'inventa coses que no siguin en aquest programa.
Exacte. Que no siguin números, que són fàcils sí. de contradir.
S'increment del pressupost ha estat d'un 8%. En canvi, educació, d'un 6,5%.
I per tant, si...
no hi ha una aposta decidida per l'educació.
I com sembla que ens enfrontem a una crisi econòmica, com bé ha anunciat el senyor Ferran, a dir això, aquest problema no se'l resoldrà. Vull dir, ja...
no en tenim massa esperances.
Però jo crec que incidiria molt en el que has dit abans, de que m'estim més el meu fill dins una aula prefabricada amb 15 alumnes que dins una aula d'obra, i més una obra de segon quines obres en 30.
Que també són responsabilitat de la conselleria.
Sí, però jo diria que es plantegem, entra dins un plantejament més enllà de l'educació, no? Han de seguir creixent en població cada dia, cada any. Vull dir, perquè si han de seguir creixent, aleshores sí que la conselleria ha de posar a la bena a banda la ferida i ha de crear més escoles. Ja en necessitem una, dues. En necessitem dues, quatre.
Ara hi ha un pla d'infraestructures educatives, recordem, en marxa, i que té el seu ritme, també, i el seu calendari.
Que és molt lent. El ritme de l'administració és molt lent. Sí. Però també és això. Vull dir, jo a lo millor crec que ha arribat a un punt han de mantenir certa mobilitat, entre cometes, amb aquestes infraestructures mòbils, perquè haurien de no ser necessàries a curt termini, perquè la població no pot seguir creixent. Vull dir, ja és un tema a part de l'educació. Vull dir...
Lola, més preguntes per Cosmorell.
No, en principi jo crec que està tot molt, per al meu gust, ja veig que no, tranquil, en el sentit que hi ha coses que no s'acaba d'avançar. Jo ja ho deia, que n'hi hagués una bona carrera professional per als mestres, i a mi me continua preocupant, no preocupant, el tema lingüístic, si veurem algun tipus d'avanç en el sentit que s'acaben assolint millor altres llengües estrangeres, que jo crec que amb el TIL se va fer un intent, després s'ha returat, i no sé si n'hi ha una política futur per aconseguir que els nostres fills surtin de l'escola tenint un domini més gran de més llengües. A mi me preocupa, perquè fa poc me comentaven en Madrid la tercera part, bueno, un TIL per lo que sembla que s'està aplicant, i jo tot això en Balears es va perdre. No sé si n'hi ha plans per a reactivar la formació del professorat i que les classes en llengua estrangera tinguin una mica més de pes.
Totes les àrees, o sigui, l'anglès concretament, hi ha desdoblament de classes d'anglès a la majoria d'instituts, sinó a tots, i també comencen en alguns centres de primària. Estil no va funcionar, ja no entrarem en un debat del TIL, perquè suposo que no tenim temps.
I ja l'hem fet, no?
Ja l'hem fet, en professió. Però s'estan fent cosetes amb els temes d'anglès, en temes de desdoblament i demés, i pareix ser que allò com un principi havia de solucionar tota la qüestió lingüística, que era allò de les seccions europees, que era fer una assignatura no lingüística en anglès, o aquest sistema no ha funcionat perquè se perdien continguts de la pròpia matèria, per la pròpia dificultat d'haver de fer en una altra llengua, i ara estem amb aquest tema de desdoblament, de disminuir alumnes amb anglès concretament, i clar, però segons les darreres xifres també aquest desdoblament també haurien de ser en català i en castellà, perquè llavors ens trobàvem que arribàvem alumnes a la universitat i fem falta d'ortografia i demés. Per tant, la situació és molt complexa, però contestant a la pregunta, aquests desdoblaments en principi perquè estan en la bona línia. El que passa que, clar, per fer desdoblament falta més professorat, falten aules per fer desdoblament, perquè clar, un desdoblament no ho faràs dins la mateixa aula, i tornem a pegar sempre a lo mateix, desgraciadament.
Mitjans. Ha aconseguit aquest govern, senyora Illa, evitar els guetos, o intentat, com a mínim,
teòricament,
s'ha aconseguit. El que tots, vull dir, amb un centre educatiu determinat que hagi un percentatge desproporcionat de nouvinguts, per exemple.
Això és un tema que mai no s'aconseguirà del tot, o sigui, mai superarem aquesta qüestió al 100%, però sí que s'han fet coses en municipis com Inca, Sa Pobla, on hi ha la comissió d'escolarització, que el que fan és repartir els tipus d'alumnat immigrant entre centres públics i centres concertats, i això pareix que està funcionant força bé. Palma és la gran assignatura pendent d'aquestes qüestions. El Consell Escolar de Palma no acaba de posar-se en marxa amb aquest tema, i veurem si ho aconseguim, però s'han fet passes,
s'estei està a favor, per exemple, que hagin llevat aquest punt de que penso que podria jugar a l'escola per l'hora de poder triar un lot o amb aquest punt l'hora d'entrar a l'escola, vull dir que si tu eres antic alumne, per exemple, tenies un punt més, tot això, doncs s'estei està a favor dels nous principis o nous.
Bueno, aquest sentit és un tema que no basta parlar de sistema a favor en contra d'aquest barem. Aquí també tenim en compte el tema de la renta, per exemple, no? Els que ja som mestres, per qüestió de renta no tenim cap punt. Per tant, podem parlar d'aquest punt, però parlar d'aquest punt de manera aïllada
no serveix de res.
No serveix de res, saps? Ja vull dur el meu fill a la meva escola, però com que som mestre, per tant, per renta no tenc aquest punt i el perd. Vull dir, és una qüestió complicada. Aquí a Palma també estan xerrant del mapa escolar, de fer set zones. És complicat.
Cosme Araïlla, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estei, moltes gràcies, bon dia.
Moltes
estarem
molt
pendents també d'aquesta reunió que ha de decidir si finalment hi ha vaga o no en la qüestió de l'obligació de docents de fitxa en el fons. Moltes gràcies. Gràcies. Quico Mestre, moltes gràcies.
Gràcies.
Lola, moltes gràcies, Lola.
Bon dia.
Són les 10 i 35 minuts, hem comentat abans les dades de l'atur. Volem conèixer ja les reaccions, les opinions, les valoracions que fan els sindicats. Tenim en connexió telefònica José Luis García, que és secretari general de Comissions Obreres a les Illes Balears. Senyor García, bon dia.
Hola, bon dia.
Recordem, l'atur que cau a les Illes Balears un 0,9%, si parlant en termes interanuals, puja pràcticament un 4% del setembre respecte a l'agost. Valoració d'aquestes dades?
Bé, són dades típiques de la nostra economia estacional. És a dir, comença que va ser temporada, pues, mensualment puja l'atur, però bé, la dada interanual pues, veiem que és d'estabilitat, i, per tant, som fruit d'aquesta estacionalitat.
No som dades de refredament econòmic?
Encara no. Jo crec que l'economia de les illes encara se mantén forta. El primer trimestre va ser un creixement de 2,2% del PIB, és a dir, encara estem, en termes econòmics, amb una economia forta, però això no vol dir que no hi hagi nívols que hem de començar a posar damunt la taula, com són el Brexit, que no sabem què passarà, com és la recessió a Alemanya, que són, a més, els principals mercats emissors del nostre model turístic, i, per tant, hauríem de començar a veure de quina manera canviem el nostre model de creixement. És un model de creixement basat en l'estacionalitat, i això nosaltres entenem que s'ha de canviar i s'ha de començar a canviar amb accions concretes a partir de ja. I això és el que nosaltres reclamam en el govern, reclamam que se posin en marxa quant abans, convocant els agents econòmics i socials per parlar d'aquesta situació. És a dir, que quan arribi, si és que arriba una crisi, pues m'agafi amb una economia molt més diversificada, no només sectorialment, sinó diversificada també en el producte turístic, i per tant ens agafi molt més forts.
Respecte a la qualitat d'aquesta feina que s'està creant, i més concretament respecte a aquest període que estem valorant ara mateix, tenim informació, tenim detalls?
Bueno, el que sí estem treballant a través de les mesures que patam amb el govern és per afavorir la contratació indefinida. Jo crec que això s'està aconseguint en els darrers anys. Estem, a més, per damunt la contratació indefinida que se crea en el resta de l'estat, és a dir, les mesures jo crec que van en bon sentit, però han d'anar una passa més enllà i veure quines accions concretes necessitem per diversificar. En el moment que diversifiquem amb altres sectors de més valor afegit o diversifiquem amb productes turístics també de més valor afegit, pues segurament la qualitat de l'ocupació anirà millor, no? I la contratació serà millor i, per tant, tindrem contractes de més llarga durada, més estables i amb major qualitat.
Ja per acabar, tenim novetats respecte a la situació dels treballadors i treballadores afectats per la fallida de Thomas Cook. Recordem, uns 900 llocs de feina directa directes, 3.400 si ampliem aquest concepte a directes i indirectes, sobretot si sabem sobre la garantia que tenen o que tindran de poder cobrar els seus salaris.